A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
A dos metres, amb Marina Pérez i Laura Alcalde.
Què tal? Com esteu? Bon dia, bona tarda o bona nit. L'hora ja ni us la direm, perquè això que neix de l'amor per la ràdio no és un programa que s'emeti a una hora concreta, no. Això és un podcast. Un podcast que aquí la meva companya Marina Pérez Got i una servidora hem anomenat a dos metres. No calen més explicacions. La distància de seguretat està garantida perquè entre Lleida i Tarragona hi ha més de dos metres. Però el que està garantit també és que en aquest espai compartirem tot allò que d'alguna manera ens uneix. Converses de música, de televisió, de sèries... En definitiva, converses i reflexions d'allò que volem compartir. Què et sembla, Marina Pérez? T'ha agradat la presentació?
Hola, Laura. Doncs em sembla molt bé, eh? Veig que no has perdut la pràctica, tot i no ser dia a dia a la ràdio de fer presentacions. M'agrada tornar-te a tenir aquí amb mi. I afegiré a tot el que has dit que aquesta idea de fer un podcast d'allò que ens agrada a les dues neix en ple confinament i porta per nom un efecte de tota aquesta pandèmia que hem viscut i que estem vivint aquests dies. Ara vol ser una estoneta de ràdio compartida per a aquells amants de la música, el cinema, la tele i les sèries i també, per què no, de tot allò que passa a Lleida i Tarragona i que volem conèixer i compartir. Així que benvingudes, això és a dos metres i avui comencem l'aventura que us parlem Marina Pérez i Laura Alcalde.
Voy a pensar en ti. Ando a olvidar tu nombre. Creo que me perdí.
I no podríem començar d'una altra manera. Confessarem, Laura, que gravem el podcast en dijous i no és casualitat, us preguntareu per què. No és casualitat, doncs perquè efectivament dimecres és dia d'Operació Triunfo i nosaltres, que en som fans des de la primera edició, jo precisament, Team Xenoa, sempre, i la Laura, no sé si ho podem dir, Laura, quin és
sí,
el teu team?
Sí, ho podem dir, clar que sí.
Tim Bustamante, que fins i tot va robar un pòster nivell tamany original, la Laura ha batejat i farem aquest repàs d'Operació Triunfo avui, ja que ahir va ser la gala semifinal. Com la vas veure, Laura?
A veure, li hem dit el repassote, però és que realment esperàvem poder parlar d'Operació Triunfo com a nosaltres ens agradaria, no? D'una manera de, oh, quina actuació, quina veu, quin temazo, no? Però no ha estat així. Ens hem quedat una mica decepcionats, ja d'entrada només amb els últims semifinalistes, perquè sí que és veritat que podem compartir que ens agrada com ho ha fet una de les concursants semifinalista, que és la Nahu, que ara l'escoltarem, però és que jo m'he quedat una mica de pedra amb la segona opció, que és Flavio, no? El segon semifinalista.
Jo ja saps que el de Flavio no ho acabo de compartir, jo soc molt fan de Flavio, crec que és un gran músic, tot i que és molt jove i li falta això, explotar, conèixer-se ell mateix, però ahir, quan el vaig veure tocar el piano, em va encantar veure'l tocar el piano, però jo em vaig quedar de pedra ja a l'última gala, amb la semifinal primera, si ho podem dir així, i on van fer semifinalista a Lugo. Sé que té moltes fans, jo la meva perspectiva és que l'intenten fer el nou Justin Bieber espanyol, però a mi no m'acaba d'agradar aquest noi.
Jo saps que discrepo, perquè a mi Lugo m'agrada, però clar, he de dir que... és que estem escoltant de fons a la Nahu, vols que pugem una mica la veu per escoltar la Nahu? Perquè va ser
puja, una cosa
brillant. Som-hi.
Hey, yeah.
La única actuació de nivell de semifinal que es va produir ahir. És veritat que Flavio es cita per amb tu, que és un bon músic, és un molt bon pianista, però el que va comunicar aquesta actuació de la Nahu amb la Nana del Mediterrani no està bé a nivell de cap altra actuació, crec.
A veure, va ser una gran actuació, això no es pot negar, i la Nahu porta moltes grans actuacions d'Operació Triunfo, la veritat, ha fet grans números. Però també he de dir, jo som molt team Samantha també, que la Samantha ahir també va ser el seu dia. Per mi, si no és la millor, és de les millors actuacions que ha fet enguany, i més tenint en compte d'on venia, que aquest retorn després del parón de la pandèmia, això jo crec que no li havia sentat molt bé, va tenir dues actuacions que a mi no em van agradar gaire, i ahir crec que també. I ara que parlaves de Flavio, jo crec que el podem escoltar una miqueta, l'actuació que va fer ahir. I ho tenia difícil, perquè cantar i tocar una cançó de Pablo López, que té la gent tan viciada d'escoltar Pablo López, mai és fàcil. Sirva com un humilde testamento d'un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé
ojos de la envidia, vi canciones, vi jo he de confessar que he fet una cosa que no hauria d'haver fet, que és veure l'actuació de Flavio i tot seguit veure l'actuació de Pablo López en un directe amb aquesta cançó. I clar, és veritat, Pablo López no es pot mai comparar amb una persona que està doncs, engegant la seva carrera musical. Aquest noi té unes nocions de piano brutals, però és veritat que no comunica. I si no comunica amb una cançó de Pablo López, no arribes gaire lluny. Almenys no sé si es sentia prou còmode amb aquesta cançó, també, com per encara una semifinal. Aquesta és la meva opinió,
A veure, jo crec que és una persona que es posa molt nerviosa quan a l'hora d'entrar al directe i a l'hora de saber que l'estan gravant. I si l'escoltéssim segurament a ell sol, sense ningú més, ens sorprendria molt més del que ho ha anat fent al llarg de tot el concurs, perquè és una persona molt introvertida, que no parla gaire, molt tímida. Té 19 anys, també, vull dir, és que és molt jove. I també està mal acostumat de la Maya Romero, guanyadora d'Operació Triunfo 2017, que és una persona que s'asseu davant el piano, toca espectacular, té una veu dolça, espectacular i captiva. I el Flavio és molt diferent en això.
Jo crec que es necessiten una de les coses bones que ha tingut aquest Operació Triunfo ha estat aquesta... faré una crítica, una cosa positiva i una crítica, no? Una cosa positiva és que hem vist molta composició, no? Que és una cosa que ens agrada veure, no? Perquè allí veus la destresa que té cadascú en escriure, en els instruments que toquen, no? Veure una mica cap a on van. I de fet, surten tots amb un single, que això, en anys atrás, hagués sigut impensable, no? Surten amb un single fet i escrit per ells, produït, evidentment, per professionals, però fet i escrit per ells. Això, d'una banda, està molt bé i a mi m'ha agradat veure-ho. Però també crec que Operació Triunfo s'ha granermanitzat una mica en aquesta edició, perquè hem vist com cuinen, hem vist un sopar com a premi amb dues persones, en aquest cas la Samantha i el Flavio, dels quals es diu que bueno, tenen una relació, no? No sé, què penses tu d'aquesta granermanització una mica que ha fet aquest Operació Triunfo? Perquè veig un pèl desmotivada a la nostra Noemi Galera, que tanto queremos,
Jo amb això estic bastant d'acord. S'ha granermanitzat una miqueta, però també jo crec que ha sigut una edició bastant complicada, Ja no només per la pandèmia, sinó que des d'aquí una abraçada a Roberto Leal, el presentador d'Operació Triunfo, que jo no l'havia vist patir en altres edicions, com ha patit enguany per treure alguna cosa de les entrevistes, perquè havia d'estirar les entrevistes, per això ahir hi havia crítiques per Twitter que deien, no, és que Operació Triunfo estan tirant molt de vídeo les últimes gales. Jo crec que també han hagut de tirar més de vídeos perquè a l'hora d'entrevistar els concursants, excepte tres comptats com podien ser la Nahu, la Samantha i el Bruno, costava molt, però molt que et diguessin una frase seguida. La majoria de cops eren monosíl·labs. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal la semana? Muy bien. ¿Estás contento? Sí. I des d'aquí, una abraçada a Roberto Leal.
Sí, la veritat és que és un bon presentador i la veritat és que quan vam saber que havia acceptat l'oferta d'Antena 3 per anar a presentar el Passapalabra, jo vaig dir, epa, què passarà, no?, amb aquests programes finals. Però no, de seguida es va dir que ell acabaria les edicions. Però què passarà? Habrá otra Operación Triunfo? Clar, ja ens comencem a preguntar què passarà, no? Perquè ahir, que ara també parlarem d'una altra de les grans d'aquesta edició, que és la Nia, ahir vam veure que Blas Cantó serà el següent representant Eurovisió l'any vinent. Per tant, l'any vinent Eurovisió està tancat en principi, hi ha un representant, no hi haurà en teoria edició d'OT, perquè suposo que passaran al següent. Bé, no ho sé, és una mica embolicat tot plegat, però crec que sí que és cert que OT necessita respirar, no?
Sí,
reedició.
Sí, necessita descansar. Bueno, fer un parón d'uns anyets, eh? Jo crec que un any no és suficient, que ha de fer un parón d'alguns anyets així continuats. I ara que deies, Dania, per mi, la gran actuació de la nit, a veure si la podem escoltar amb les cantó dues persones que tenen molt bona veu.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te en la noche el sonido de tu voz.
Doncs, Nia, jo crec que la clara guanyadora, d'aquesta edició. Jo
soc de les clar.
Jo soc de les persones que pensa que no cal ni veure la final la setmana que ve perquè ja està tot fet i tot dit.
L'haurem de veure per les sorpreses, no? Va, fem un pòdium. Per tu, Nia, guanyadora, per mi també. I segona i tercera posició, ho has pensat?
Sí, segon Flavio i tercera, d'acord, Anahu, però crec que la Eva té moltes possibilitats.
Jo crec que per mi la guanyadora, o sigui, la guanyadora és Nia. Jo crec que hi hauria d'haver un pòdium de dones, Nia, Anahu i Eva. Però no passarà, també sóc conscient. Crec que un gos colarà entre els tres guanyadors, diguéssim.
Jo espero que no, per favor. Jo ho sé, té molt de fans, hi ha moltes fans. Serà el Justin Bieber espanyol. Jo de tot això en sóc conscient, però no, per favor, jo...
Però és veritat que OT s'ha valorat molt qui passa per tots els estils, no? I jo crec que Hugo sí que és un bon representant de molts estils, perquè ha fet coses molt diferents. Ha fet Camarón, ha fet La Leyenda del Tiempo, però ha fet, la setmana que ve em sembla que fa Radioactive d'Imagine Dragons. Vull dir que és com una bogeria i ho defensa bé. A mi em cau bé, he de dir, aquesta cosa tan graciosa i tan andaluza me fa molt, molt riure i combrego molt amb aquest humor una mica desenfadat, de joventut també, jo crec. Ara m'he sentit vella dient això. Bé, és igual, si m'ho està.
Home, és que la teva edat, ja tienes una edat, Laura Alcalde?
No tanta, no tanta.
Bueno... Segurament parlarem més d'Operació Triunfo. Jo crec que un dia podríem fer un repàs de les millors gales. Enguany, exceptuant gales així comptades, no hi ha hagut gales molt espectaculars, la veritat.
Jo crec que hi ha hagut actuacions, no?, espectaculars, això sí.
Sí, sí, la Nia quasi totes. La resta ja podríem parlar-ne més. Però no hi ha hagut cap gala que hagis dit, buah, aquesta ha sigut espectacular, així com sí que havia passat altres anys. Canviem de tema, no, Laura Alcalde?
Som-hi, però no deixem la música, no? Perquè al final el fil conductor una mica de tot això que ens uneix i que volem compartir també és la música.
Sí, sí, i és que aquests dies de confinament tancats per la Covid-19 ha permès que féssim moltes coses que abans no feia, però també segurament acompanyats de la música a molts moments. I jo et diré que del que més he escoltat, una ha sigut la moda, la meravellosa orquestra de l'alcohol i aquesta cançó, precisament. Al reconocer la libertad. Una cançó que no és molt nova, podem dir que no l'han tret. La moda, de fet, enguany s'ho havia pres com un any de transició, sense gira, per preparar nous discs i noves cançons. És del disc Salva Vida, de les Bales Perdides, del 2017. I m'he posat, sobretot, el concert del Mad Cool Festival, que van penjar en directe, ja que soc jo molt de festivals i molt de concerts, per poder-ho recordar i viure-ho aquests dies. Crec que a tu també t'agrada, Laura.
Sí, estic una mica amb la lagrimilla, no? Perquè una de les coses que trobem a faltar la música en directe, no? En tot això d'aquest confinament i no saber quan podrem tornar a compartir un espai per bueno, no cal que siguem 1.000 persones, jo, si som 60 a mi m'és igual, no? O 20, però que puguem gaudir de la música en directe, perquè és una de les coses que més bones experiències t'aporta.
Jo també ho trobo molt a faltar i també estic molt així, de quan podrem tornar a anar de concerts i de festivals. I no deixem ni concerts ni festivals, perquè una altra cançó que he escoltat molt durant aquest confinament és encara menys nova i és LN Granada de Super Submarina. Lunar para verte aquí en Granada un día más. Quina frase més bonica, per favor, per començar una cançó.
Quina meravella. A mi em toca el cor, perquè jo soc una mica granaïna, per part de pare, i llavors m'agrada molt aquesta cançó, m'agrada molt aquest grup.
Jo, de fet, no he estat mai a Granada i quan vaig tornar a recuperar aquesta cançó, perquè és de l'LP que van treure l'any 2011, Super Submarina, que s'anomenava Electroviral, quan vaig recuperar aquesta cançó, que ho vaig fer gràcies a Miquel Bizal, que la va tocar en acústic, perquè durant tot el confinament per l'Instagram va estar fent acústics de cançons pròpies, però també de cançons que no eren seves, vaig pensar, ostres, tinc ganes de visitar Granada i de visitar Andalusia, que hi ha estat molt poc. I he estat molt per al nord d'Espanya, però pel sud molt poc.
Jo comparteixo també que tinc moltes ganes de visitar el sud d'Espanya, perquè primer perquè és la terra dels meus pares i tampoc hi he estat, i per tant, tot el que vingui d'allà me genera com una mena d'atracció, no? Però és veritat, i destaco això que deies del Miquel Dizal, perquè ha fet uns directes meravellosos, i sumo els del Canca, que també ha fet cada dia un directe per fer una cançó diferent. El Canca també ha sigut un dels autors, per mi, importants del confinament, que com Miquel Dizal, pues, ha fet això, cançons cada dia i ens ha tingut molt entretinguts.
Sí. Hi ha hagut molts, eh? Molts músics que han anat tocant cada dia. I recordem també aquí un record especial per Super Submarina, que és un grup que no toquen des de l'any 2016, quan malauradament van patir un greu accident de tràfic, tornant precisament d'un concert. Es preveu que tornin als escenaris, però encara s'estan acabant de recuperar. I enguany la indústria crec que no estarà gaire per tornar i per grups nous, perquè molta feina tindrà la indústria musical per recuperar-se de tot això i de tots els festivals i tots els concerts que s'han suspesos arran de la crisi del coronavirus.
Jo crec que sentia avui que s'han suprimit 10.000, una sèrie de 10.000 esdeveniments. Eh? O sigui, és una xifra molt grossa, perquè realment la indústria queda tocada, molt tocada.
Sí, de fet, aquests dies ha sortit una samarreta i han sortit diferents cantants i venen unes samarretes que no és per recaudar diners pels cantants o pels grups en si, sinó per tota la gent que hi ha darrere els escenaris, ja siguin tècnics de llum, tècnics de so, gent de muntatge, backliners, etc. Perquè és el que explicaven, aquesta indústria no és només el grup que tu veus a l'escenari, sinó que mou molta més gent que al darrere té famílies i que veurem què els hi passa.
Deixa'm que et digui que en un moment friki de confinament he estat veient un documental d'un concert organitzat, bueno, del concert que va fer Manuel Carrasco a l'estadi de l'Atleti de Madrid, i és impressionant, bueno, que sapigueu que estan taladrant els meus ulls de dalt, si s'escolta una mica no passa res, a coses del directe. És impressionant la feina que fan els backliners, la gent que col·loca llums, la gent de so, la gent de muntatge d'escenari. És una bestiesa el munt de gent que treballa en aquestes produccions i que, evidentment, ara doncs, estan a l'atur, no?
I seguirem, segurament que d'això tindrem oportunitats de parlar-ne més i de gent que n'entengui molt més del tema, però per seguir, perquè si no ens menjarem tot el temps aquí, la tercera cançó que he escoltat molt, o la cantautora que he escoltat molt, és Judith Nederman, amb aquesta cançó precisament. És una versió de despedida o de coetus a la sala Luz de Gas, que és la versió que més m'he posat aquests dies, de fa 3 anys, i és del disc Un segon del 2016. I cal destacar que durant aquest confinament la Judith Nederman, a part de fer directes, com han fet altres artistes, ha tret un single nou, Siento que vuela, i té una nova discogràfica que és ni més ni menys que Universal, pas important per Judith Nederman.
Sí. Fantàstica, Judith Nederman, molt fan, a mi m'agrada moltíssim. Vinga, va, que si et sembla, me'n vaig a les meves cançonetes, les cançonetes de confinament. M'han semblat molt actuals les temes, he de dir, les meves són un viatge al passat total, perquè és veritat que he recuperat, sense voler, cançons que han sigut importants per mi de l'etapa adolescent. Clar, ara no us espanteu, tampoc tirarem aquí de Spice Girls i de Max Pipos, que també els he escoltat, ho confessaré. Però sí que és veritat que un dia vaig recordar que havíem estat molt fans d'Amaral. Amaral va treure un disc l'any 2000, que es deia Una pequeña parte del mundo. Any 2000, Marina Pérez, quin curs feies tu a l'any 2000?
Jo crec que primer de primària, tenies 6 anyets a l'any 2000.
Val, doncs jo a l'any 2000 feia segon d'ESO, val? I a partir d'aquí feu els contes que vulgueu. Dicho lo qual, vull que escolteu aquesta cançó perquè per mi va ser una cançó meravellosa. Vaig anar a veure el directe d'Amaral, la primera vegada que la vaig veure va ser aquí al Carràs, a un poble d'aquí de la vora, de Lleida, i també al Sengla Rock, que era un festival que es feia a les Terres de Ponent. Es diu Subamos al Cielo.
Esta noche sonarán los tambores de fiesta, el latido enloquecido del alma de la ciudad. Esta noche nuestras voces remontarán el viento, contaremos las estrellas para ahuyentar las penas. Quiero que nos subamos al cielo, yo quiero que nos subamos al cielo. Yo no quiero morirme, yo quiero subir y poder.
Bueno, aquesta és un clàssic d'Eva Amaral i Juan Aguirre, que a mi m'encantava i que l'he recuperat i que m'ha... De fet, l'he recuperat més d'un dia, perquè una altra de les coses que he fet ha sigut repetir molt les cançons aquest, durant aquest confinament. Quan m'he fixat en una, l'he fixat durant uns quants dies i després he canviat. No sé si t'ha passat a tu, però...
M'ha passat exactament igual. I et diré que jo la primera cançó de Amaral que vaig escoltar és El Universo sobre mi, o sigui, que imagina't.
Imagina't. Un temazo, també. Aquesta és una de les que jo he escoltat. Després t'he de dir que recomano infinit la llista de Spotify que es diu Tareas de casa, perquè clar, estàs tot allà a casa, intentes fer neteja, perquè aquests dies hem hagut de fer neteja, hem hagut de cuinar, dinar, sopar. No hi havia hores més que l'hora de dinar, de sopar, de preparar.
Jo no m'esperava que la teva llista fos la de bailar reggaeton.
Doncs mira, t'he de dir, he de confessar, que no ha sigut aquesta la meva llista de Spotify i que en aquesta de Tareas de casa, que és una llista de quan tu te fiques allò en modo Kelly, que ho fem totes i tots, i surt de tot. I a més et motiva perquè des de Tu calor rodestopa a It's My Life de Bon Jovi, vull dir, una varietat enorme, la recomano molt, és molt motivadora. Per cert, deixa'm que, jo crec que tu aniràs també amb aquest homenatge, a totes les Kellys del món mundial, a les dones que netegen, que fan de netejadores, als homes que també fan tasques de neteja, perquè han fet una tasca brillant, imprescindible, i jo crec que no es podrà valorar mai la feina que fan a totes aquestes persones. Per tant, un saludo a totes les Kellys del món mundial.
Endavant, un saludo, i que les pobres a vegades treballen en unes condicions que parlem-ne també.
Que en siguem conscients de la... i que posem una mica més en valor aquesta feina perquè és molt important. Dicho lo qual, me'n vaig a la darrera cançó. Jo crec que és un toc de realitat enorme. Guille Milky Way fa joies amb La Casa Azul i aquesta n'és una que m'acompanya i m'està acompanyant dia rere dia. Podria ser peor. Ni poner en marcha nada ni recuperar algo de emoción, un pequeño crash. Podría ser peor. Nuestro mantra favorito, nuestra religión, la premisa incontestable, el kit de nuestro amor. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada, nada más que los restos y desechos de la eternidad. No nos queda más remedio que entrar a matar, porque ya no nos amamos como amamos. Aquesta cançó és del disc La Gran Esfera, és un disc preciós. A mi m'encanta posar-lo quan estic al cotxe i si tens un dia de bajón, pues crec que et puja una mica l'ànim i la veritat és que t'ajuda a ficar-te una mica més content, tot i que les lletres són molt tristes i parlen de decepcions i de, bueno, de problemes que sorgeixen en la vida adulta, digamos, i la veritat és que m'ha agradat molt escoltar-lo. Fem un hilo, si vols, perquè podem lligar el tema musical amb les nostres propostes de sèries, però és que jo... Hi ha sèries que han marcat el meu confinament, però sobretot hi ha tele que ha marcat el meu confinament i la tele que ha marcat el meu confinament té noms i cognoms. Es diu Carlos de l'Amor.
Ja ho veia, que cada dia el retuitejaves.
Sempre. Al meu cor. L'escoltem un dels reportatges que ell va fer.
Tal que ni el tiempo transcurre como transcurría. De todo parece que hace media vida. Hace dos días o media vida que paseábamos por el parque y se jugaba en columpios hoy vacíos. Ahora se sueña con toboganes que daban vértigo. Se echa de menos madrugar e incluso comerse un atasco y maldecir al que te ha pitado. Se echa de menos esperar que acabe la jornada y, por ejemplo, ir al cine o dar un paseo cruzándote con alguien. Parece que hace media vida, que no nos abrazamos y que no nos besamos. El mejor contacto ahora es a distancia, a dos metros, si puede ser. Perquè tot està a dos metres.
A dos metres, com nosaltres, ara. Carlos de l'Amor va fer un diari de confinamiento que el podeu recuperar a YouTube. Aquest va ser el primer reportatge, jo el tinc com a tuit fixat del meu perfil de Twitter, perquè em sembla el més descriptiu del món mundial. Ha fet periodisme de qualitat, ha connectat amb les emocions de la gent i la veritat és que el recomano moltíssim. A més, aquest reportatge tenia de banda sonora Los días raros, que és la cançó de Vetusta Morla, que és un temazo. Recupereu aquests reportatges perquè realment valen molt, molt la pena.
Ara m'ho has tret, eh? Ho anava a dir. La banda sonora, Los días raros, que per mi és el millor tema de Vetusta Morla. Un dia també parlarem de Vetusta Morla. Seguim. Passem. Jo, a mi no m'ha marcat tant la televisió, eh? He mirat més sèries que televisió. I una de les sèries que em va enganxar des del primer capítol, de fet me la vaig veure en dos dies, no és molt llargueta, és curteta, i després tothom n'ha acabat parlant, és la de Califat.
Help me. I don't know what to do. Help me get away from here. Dolores, you've just got to help me.
I got a phone call yesterday.
És una sèrie que tracta el tema, un tema que a mi sempre m'ha cridat moltíssim l'atenció i que he dit més, en més d'una ocasió que si pogués m'agradaria parlar-ne i tractar-lo, i és de les persones que radicalitzen i passen al jihadisme. I en aquest cas concret ho fa amb dones i sobretot amb dones molt joves. És molt recomanable aquesta sèrie per reflexionar sobre la nostra societat i també per treure alguns estigmes que tenim. I també he vist una altra sèrie que després se n'ha parlat molt i és Unorthodox.
You escaped, didn't you?
You make it sound like I was in prison.
Weren't you?
No, but I left without telling anyone.
Why did you leave?
God expected too much of me.
Molt relacionada també amb el sexe femení, però en aquest cas parla del judaïsme, d'una part molt conservadora del judaïsme i de com una noia s'escapa de la seva comunitat per deixar enrere tot allò que se suposa que ha de fer i que ha de seguir i que ella mateixa havia decidit i començar una nova vida. No sé si les has vist.
Califat no, l'apunto, perquè no... Sí que és veritat que està, és Netflix, oi, Califat?
Sí, sí.
Doncs la tinc allí com a sugerències, no? Però no, no l'he vist i me l'apunto. Sí, en Orthodox sí que he de confessar que em va impactar molt, que la vaig veure en un marató de diumenge, em vaig tragar, no sé si són 4 capítols o 5.
No me'n recordo.
No recordo ara ben bé, però sí que és veritat que ens vaig veure tots compactats en una tarda de diumenge i em vaig quedar bastant impactada perquè la temàtica és, et deixa parat, sobretot si no saps ben bé com funcionen aquestes comunitats. I una altra de les coses que m'agrada és que veiem actors i actrius nous, no? Cares noves, no? Que això sempre fa enganxar-te i els marques, no? I dius, ei, mira, és la teva de l'Ortodox, no? O és ell, no? Em va agradar molt. La veritat és que jo també la recomano moltíssim, aquesta. No farem més spoilers, eh? És una sèrie guai, que es pot veure fàcil i que enganxa, no?
Sí, enganxa molt. Jo també me la vaig veure, crec que en un dia o en un dia i mig.
Es veu ràpid. I jo remataria aquest capítol de sèries perquè quedaria amb en Orthodox i també amb la quarta temporada de La Casa de Papel.
Puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros.
A veure, és un guió per mi molt elaborat. A mi m'ha agradat totes les temporades, m'han sorprès totes les temporades. Crec que és una sèrie que s'ha de veure. I recomano molt que un cop la vegueu, vegueu el fenomen de La Casa de Papel, perquè és una mica que explica les anècdotes de rodatge. Un cop ja s'havia convertit en fenomen la sèrie, doncs se'n van a rodar a Itàlia i clar, no poden rodar perquè realment la gent, doncs això els pare, fan cordons de seguretat perquè no poden rodar, perquè hi ha moltíssima gent esperant que els signin un autògraf. Està molt bé i la veritat és que si hi ha una aparició estel·lar en aquesta temporada és la de la Joaquin Brie, que a tu t'agrada i a mi també.
Jo soc molt fan de Najwa Nimri, però de les últimes dues temporades de La Casa de Papel no tant. Crec que s'està allargant ja més del que es pot allargar. Tot i això, com que el confinament ha sigut llarg i hem tingut moltes hores, també vaig veure aquesta nova temporada de La Casa de Papel i no em va acabar d'enganxar, però la vaig veure sencera, també. I també perquè soc molt fan, a part de Najwa Nimri, d'Alba Flores, que em sembla espectacular, Alba Flores. Així que, bueno, també me la vaig tragar sencereta, Laura, que haurem d'anar tancant, eh?
Team Nairobi, eh? Som Team Nairobi nosaltres, eh? Sí, sí,
sempre.
Perquè jo ara pensava, i ara mateix, quant de temps devem portar? Però si tinc un rellotge aquí sobre, imagina't la mala praxis jo que tinc ja de tota aquesta història. Ens han passat, no?
ens hem passat, però no passa res. Vull dir, qui ens vulgui tallar abans ja ho farà per pesades.
Exacte, això és un podcast que se l'escoltin quan vulguin, com vulguin, amb qui vulguin i fins on vulguin, no?
Sí, fins on vulguin. Un plaer tornar a estar amb tu, Laura Alcalde.
Igualment, molta il·lusió, ens retrobem, no?
Tornem d'aquí 15 dies, no podem dir de què parlarem perquè tu i jo anem sobre la marxa, però segur que de la final d'Operación Triunfo en parlarem.
Segur, i de moltes coses més. Que vagi bé.
Apa, que vagi bé.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.